Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Arrenca la segona fase de l'operació de sortida de Setmana Santa que s'allargarà fins demà a la tarda. Ho fa amb 5 quilòmetres de carrils addicionals per facilitar la mobilitat i completar el desplaçament previst d'uns 590.000 vehicles. Uns 1.700 agents dels Mossos d'Esquadra es desplegaran en autopistes, carreteres i punts de gran afluència per garantir la seguretat. Un dels focus d'atenció en un dia com avui per a molts és l'inici de les vacances de Setmana Santa, l'aeroport de Barcelona. A partir d'avui, dijous sant i fins dilluns vinent, dilluns a Pasqua, a l'aeroport del Prat s'han programat més de 5.000 vols. Escoltem alguns dels viatgers.
La mona la menjarem aquí, sempre, això sempre.
Tranquil·litat, com no es podrem banyar, suposo que no, doncs mira, passar-ho bé, menjar una mica, descansar i bé. Gaudí una miqueta.
Vamos a Londres a pasar unos días ahora en Semana Santa. Un destino que siempre va bien, que siempre funciona, que hay museos, que hay cultura, musicales, en fin, creo que puede ser un destino que está muy bien.
Empaparnos un poquitito de la ciudad, de la cultura, del tiempo, de aprovechar los cuatro días o un poquito más que nos vamos a quedar.
I avui els comuns han exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, que demostri que no li tremola les cames amb l'habitatge, imposant una multa de 900.000 euros a l'empresa New Amsterdam Developers, el propietari del bloc de Sant Agustí, al barri de Gràcia. En una entrevista a la CNN, la presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha reclamat al cap de l'executiu aquesta sanció exemplaritzant i dissuasòria perquè tothom rebi el missatge.
Si el president de la Generalitat veritablement vol demostrar que no li tremolen les cames per fer polítiques d'habitatge, el primer que ha de fer, sí o sí, és aplicar una sanció de fins a 900.000 euros, perquè de fet és una sanció molt greu al Fons Voltor, al New Amsterdam Developers, que és el Fons Voltor del bloc de Sant Agustí al barri de Gràcia. Perquè a més, motius li en sobren.
Encara a la plana política, Junts ha registrat aquest dijous una bateria de preguntes parlamentàries al govern per saber si tenia constància d'algun grup radical entre el públic de l'amistós entre les eleccions d'Espanya i Egipte del passat dimarts, celebrat a l'estadi de l'Espanyol, on es van sentir càntics antimusulmans. El partit lamenta que ningú aturés els crits racistes i que no s'emprengués cap acció. I els Mossos d'Esquadra investiguen una nova agressió grupal a un menor del municipi de l'Arboç, al Baix Penedès, produïda aquest dimarts a la nit al carrer de l'estació del ferrocarril. La policia no descarta detencions en les pròximes hores. Segons fonts del cas, la pallissa estaria presumptament relacionada amb una primera agressió d'un grup de nois a un jove discapacitat de 19 anys. Aquesta es va saldar amb 3 persones detingudes. D'aquí una hora tornem amb més notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma paltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten. Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va, posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
Segur, eh?
Com ho sentiu? Ara que us hem tret el mòbil...
Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
Intercanvi de telèfons.
Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
I se m'ha quedat una cara...
A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa
sí.
Del ChatGPT?
Sí, informació.
Oh, no. Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
Ei, què tal? Com va tot?
Tot bé o què?
Molt bé, molt bé.
Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO, i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
M'encanta tot.
Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
T'ho juro.
Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys, sí. Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup. I si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix o...?
Faig soroll.
No, home, això és una manera de que fas música. Està bé.
Modèstia.
Molèstia.
Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
Hola, bon dia, Cristian.
L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
Però de quin tipus? A veure...
Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui, sí? Soc molt fan dels gats.
I et surten memes de gats,
sí,
eh?
Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
Bon dia.
La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i la lupeta xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
O altres,
sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
No.
Tu voldries ser influencer o què?
Ah, jo no.
No?
Jo vull ser famosa.
Tu vols...
Sí.
Però famosa per fer què?
Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
Molt bé. I
escolta, una locura.
Tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
Crec que d'alguna manera sí.
Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
Ah, no, jo res.
Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més, i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa, i és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre.
Bon dia.
Deixar-lo aquí.
Deixa un bo de
el guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
Segur, eh?
No prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
Confio en tu, em confio.
A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
Sí, bé. Normal.
Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
Una miqueta desconnectat, no?
Desconnectat?
Sí, una miqueta desconnectat.
Com que et falta una part de tu, no?
Sí, una miqueta, eh?
No estàs massa còmode.
Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
Sí?
El mòbil dona igual.
O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
Els cascos sí.
Els cascos sí, però el mòbil no.
No, el mòbil no.
Tu, Júlia, estàs...
No, és que jo estava preocupada perquè vull que me la cuidin. És com el meu fill, al final.
I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs una mica...
Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és. Però ja està.
Bueno, va, no us faig... La veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
Ah, molt bé, perfecte.
O sigui, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats. Com us sentiu?
Pues tope desconnectat, la veritat.
Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant... Tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
Em sembla que no, eh, Jan?
No gaire.
Hola, moltíssimes gràcies.
Uau.
Increïble. Aquell és el meu.
Me'l quedo, Jan, moltes gràcies.
Un intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
T'agrada la meva foto, perfecte.
Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil es té amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
Hòstia.
Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
Me cagis.
Fort, eh?
I el del Baby Shark
Bueno, això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
Seient 100% honest, jo crec que estic un 8.
Un 8, eh?
Sí, però no per...
moltíssim.
Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no jugo molt, però sí que estic molt viciat al xatejar amb amics i no està perdent el temps.
I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona? Pregunto, eh?
Depèn de l'amic, no? Però,
has dubtat, eh?
Sí, és que és difícil perquè que amics, pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba a punts que pot
però
ser...
Però després no et falta la part en persona.
Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
Un 7.
7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
Sí, sí, però encara.
O sigui, però què vol dir, defineix 7? Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
Cada dia?
Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
7.
7 és molt poc, eh?
No, però perquè, clar, vaig a classes, Els caps de setmana més.
Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
Jo crec que un 3.
Quan?
Un 3.
Un 3, eh? Bueno, o sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint
moment,
un moment...
De moment, la persona més enganxada de moment.
Sí, podem confirmar que tu ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
Tinc alternatives.
Com ara?
Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
Està bé.
Ja, però quan són les dues de la matinada...
Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
sí,
eh?
Sí, clar, molta.
Amb què ho fas? Amb quin aparell?
Amb el mòbil i els cascos.
No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
Apa, doncs.
Ah, o no?
Llavors potser pugi a un 5.
O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
No, també et compta.
Sí, no? Jo... Júlia, tu què, de l'1 al 10?
Ua, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig... Bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real... per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no són prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
Que no puguis tindre mòbil fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
Jo sóc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
Estic superenganxada, jo.
No tinc... ni TikTok, ni Instagram... Llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enrederida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no em deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
Quan entreguen el mòbil... m'avorreixo, no sé què fer. Així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
Si em traguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
Que sí que em poso límit d'ús,
Una cosa que diu Family Link.
Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia. Durant tot l'any em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
Sí,
estàvem escoltant.
I se m'ha quedat una cara...
O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
Sí, sí.
I no has pogut evitar mirar-ho.
Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
Molt. Tristament, molt.
Què és molt? Què és molt?
Jo...
A veure, aquesta resposta vol dir que no.
No, creu-me,
sí?
Creu-me
o sigui,
que sí.
Molt és hores, eh? Poden passar
molt,
hores.
Hores, dies...
Pot arribar a ser ghosting?
El que
passa... pot
sí,
arribar a ser un visto?
És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los. I jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa. I em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos.
Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
Jo vaig amb Family Link.
Vale, què és una aplicació, això?
No ho sé, ho controlen els meus pares.
I què fa? Quina mena de coses fa?
Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
No em deixa.
O sigui, se't
sí,
bloqueja.
Sí, però mai arribo, eh?
I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, o almenys les que t'hagis tu marcat? Tens alguna fórmula?
Els meus pares no m'han ficat res.
Uh-huh.
M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pot ficar com... que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc. Però sempre m'ho passo i... da igual.
Jo potser, mira, Cristian, potser digues. És... ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
Per què?
Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè, de fet, es pot posar un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim, o sigui, em mirava vídeo a YouTube.
O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de
sí,
poder arribar com a dalt, no?
Sí,
a dalt.
I quan arriba el dia que no tens Family Link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues, mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el Family Link ni clics no. d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que mm-hmm. si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que... Absurd, exacte.
I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
Sí, no.
Aquesta respiració continguda.
Perquè jo l'utilitzaria molt més.
Més, eh? Si tu fossis
sí.
adulta...
Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Uh-huh. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
Bueno, i per la resta opineu el mateix, són un bon exemple? Uah. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també... respecte en aquest moment... és a dir, prediquen amb l'exemple?
A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre. Però si trenquem aquella regla, doncs, evidentment, ens fiquen la bronca.
Mm-hmm. Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna... discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No n'han tingut mai?
No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
Digue'm.
Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit i et surt una notificació, et vibra el mòbil i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
Ja, és una bona pregunta.
Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que a casa està confessant. Sí, no, o sea, i això és que ho veig...
I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar,
exacte,
et crema.
O sea, o com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
Té prioritats.
Tinc prioritats,
per dir-ho
així.
No? Són prioritats.
Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? Ah.
apuntes.
A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si estàs, el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envia un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
Laia.
Jo ho tinc en silenci.
El tens en silenci, per tant...
Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
No mirar-les, sí.
No mirar-les.
No respondre-les, depèn quina.
Bueno, Laia, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una
mica d'angoixa. Ghosting, ghosting. Ja que m'estic olorant,
ghosting. Digues, Jan.
La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
Jo crec que 14, eh? Jo soc
tu
de...
14 és estàndard.
Tu estàs al límit, eh?
Sí, no, i és que jo crec que...
L'any passat t'hauries dit el mateix.
No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, i de TikTok... I jo crec que soc de les persones que creu que fins als 14...
No, o sigui, tu ho allargaries una miqueta, no?
Sí.
I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
Per tant, tu li dones una utilitat, no?
Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials, clar, a penjar continguts, no? Imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé... quina edat creus que és la més encertada?
Jo és que la cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
13, eh? O sigui, que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
Sí.
Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
No.
Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
Jo estaria amb la Júlia, sí, el material més valuós que tinc.
O sigui, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que...
Explicaci!
Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
Hòstia, la guitarra.
Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
És a dir... Que em dona. Perquè sí. Jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
Et sents literalment aïllada.
Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudicar.
El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Estar com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com
que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Si pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
Crec que em sona algun cas de... algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
Mai m'han assetjat pel mòbil. Sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero. No van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació. Es va quedar, doncs, en un ensurt, diguem-ne.
L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
Vale.
Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia...
M'és igual, o sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
Mm-hmm. Jo és que el mòbil...
No hi ha més distraccions.
Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te, de, pues mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve de gust vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan... jo crec que és una completa distracció perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis abans que...
Un tercer pis?
Tu saps que poden caure, se salta fins a un arbre?
És que ara no li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola, vosaltres... Suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions. Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
Tampoc tant, eh?
No?
O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
Ara, però... en el teu cas, en el teu centre, és així també?
És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
21 dies sense?
21 dies sense mòbil.
Oh, wow.
I de fet no és que l'estigui utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
T'ho ara tanca els ulls, imagina't, 21 dies sense mòbil.
No puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
I tu, Júlia?
A veure, al meu institut...
Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
Jo crec que sí, jo aguantaria.
Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent social si el miren sota la taula o com ho fan?
L'altre dia, per exemple,
estava
la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil però sonar bé, eh? O sigui, tot...
Amb tot el seu so.
Sí, tot. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar. I ja, està.
Ja. O sigui, no fer un gran massa.
Clar.
Però imagina que s'acaba normalitzant que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
En el meu cas sí que seria així. Mm-hmm. Jo m'aïllaria.
Tu t'aïllaries, sí.
Em posaria amb la música. Mm-hmm. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, mm-hmm. ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
Però els teus companys fan això, també?
Els meus companys?
O els preferirien mòbil?
Els meus companys crec que preferirien la conversa.
Ah, la conversa, eh? Hòstia, la resta igual?
Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
És que a veure, jo em sé històries de... no assetjament, sinó
històries
que...
xungues.
Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses. Mhm.
Jo igual.
També ho he vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
Quina pena, eh?
Real. Absolutament.
Quina pena, la veritat.
Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
Déu, m'encanta. Jo soc Déu.
O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
Sí, informació.
Oh, no.
No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
Ja, no, soc tu.
No creieu que la IA...
Espero que el meu profe de català.
Agustín, sisplau, no vaig a...
Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
I socials.
No creieu que la IA ens està... posant una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
Depèn com l'utilitzis.
Exacte.
Com?
Jo, personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al xat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
Mm-hmm. Jo voldria, disculpa Cristian, però mira, sé que m'estarà, ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale? Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp perquè van passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després lo millor, hi ha altres IAs com de traductor que
fan la feina també, no?
Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
A veure.
Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
Al meu Insta ha passat que...
I com has actuat tu davant d'una situació així?
A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Uh-huh. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està el món actual i és el que passa.
Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
Està rancio.
Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
Què hi haurà dins?
Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
Ah, espera't, que hi ha una prou. No,
estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
Vale. Sí.
De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
Avisar algú.
Avisar algú. A un adult?
Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil, i el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava
abans,
no? Sí,
a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
En absolut.
No us parlen de l'extorsió, per exemple? No. No us ho comenten?
Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... diferència, a mi sí que em van donar una xerrada, i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer conscienciar l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal. I al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
Una miqueta més aniria molt bé.
Sí, Esteu d'acord tots,
eh? És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodit de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats? Sí? Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
Depèn de qui em peguin, depèn de la foto...
No, aquí t'has de mullar.
Jo et pego.
Què tries?
Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono una ofetada?
Pega'm.
Júlia, vaig amb tu, eh?
Vale.
Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
Oh, wow. Uala, és que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
La teva millor amiga, eh?
Vale, tinc una pregunta. El mòbil, la targeta SIM...
Aquí són les preguntes extremes, eh?
És que la targeta SIM es trenca, també.
Tot es trenca. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
És
la teva millor amiga, o sigui, la persona que més t'importa en la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
Que se'm trenqui el mòbil.
Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
Vale,
el silenci...
Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
Ostres.
Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
No jutjarem, oi que no?
No.
Jo sento, eh?
Ja els tens.
Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
Ah, no tindré mai més mòbil.
Molt bé, la resposta correcta. I ara sí, me'n voleu fer alguna a mi o què?
Sí, Cristian.
A veure. Aaron.
Què us sembla?
Una pregunta extrema.
Vale. Tu ets profe de català, oi?
Uh-huh.
Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
Uf,
o...
que xungo.
O que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-los que són pel neutre.
És xungo, però crec que no toleraria massa la de la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha resposta.
Jo tinc una altra.
Va, a veure, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
Mai mòbil?
O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
Vale.
Molt bé.
I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
Ah, és millor.
Sí, t'ho
juro. Jo crec que sí, eh?
Sí.
Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho en part amb els pares, com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
Vinga,
aquí sortirà un futur saxofon musical.
Guitarra,
Laia, tu amb què et quedes?
Que els mòbils són bastant complicats de portar.
Mm-hmm. Jan, tu?
Cada mòbil és món.
I tu, Júlia?
Jo, a saber portar el mòbil.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim i res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe i fins al proper episodi.
A tu, està molt bé.
Podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim avui amb en Sergi Corral. Avui parlarem d'aires mediterranis, no, Sergi? Bon dia.
Bon dia, Ona. Doncs així és. Parlarem, mira, no sé si ho vaig preveure al preparar el Guaita d'avui, però el que parlarem és de rigorosíssima actualitat, en podríem dir així, perquè explicarem justament com aquests aires mediterranis condicionen, dopen, en termes ciclístics,
mm-hmm.
L'atmosfera per arribar a produir tots aquests aiguats tan desorbitats que tenim en...
Que estem tenint aquests dies, eh?
Exacte, que estem tenint aquests dies i que són habituals, per altra banda, de la tardor de l'època on ens trobem ara.
Per tant, una mica visionari va ser, eh?
Sí, vaig ser una mica visionari. Més que no hagués vist alguna cosa.
A veure, som-hi, doncs.
Doncs mira, la Mediterrània, Mediterraneo, mar entre terres, és un mar tancat i envoltat de muntanyes. Algunes d'elles fins i tot de més de 4.000 metres d'alçada, per exemple, en els Alps, sense anar més lluny, no? Via marítima només està obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar.
Uh-huh.
I, per tant, podríem dir que arriba a funcionar com una petita olla, com una petita olla, on en determinades condicions i èpoques de l'any aquesta olla va coent una mica a foc lent. Va coent i creant el que dèiem abans, no? Una atmosfera particular d'aquesta regió. Ja l'any 1959, el meteoròleg balear Josep Maria Gensà va proposar l'existència d'una massa d'errània, la qual apareixia després d'un període de temps llarg sense incidència de cap pertorbació ni canvis d'aire sobtats, en podríem dir, sense cap escombrada. Just al cim de la Mediterrània, i gràcies a la transferència de la calor i humitat que fa el mar, els diferents fluids intercanvien en energia, per tant el mar intercanvia energia en l'atmosfera, es creava una massa d'aire aproximadament d'uns 2.000 metres de gruix, tenint en compte que la troposfera, que és la capa més baixa de l'atmosfera on es desenvolupen els fenòmens meteorològics, té al voltant de 12, 13, 14.000 metres d'alçada, vull dir, estaríem parlant de nivells baixos, bàsicament. Quan el mar meteorològic general canvia i la Mediterrània torna a voler ser envaïda per masses d'aire externa, aquest aire mediterrani oposa resistència i es forma un front autòcton, allò que en meteorologia anomenem el front fred, el front càlid i el front oclús, que no deixen de ser res més que separacions de masses d'aire. La Mediterrània genera el seu propi front. El front amb característiques, denominació d'origen pròpia, que sovint resulta ser sinònim de pluges i tempestes.
Per tant, és el que tenim ara, no?
Exacte. Aquesta massa d'aire agafa rellevància especialment important a finals d'estiu i inicis de tardor. Després que aquestes calorades d'estiu són les que hagin posat a fer bullir l'olla, les que l'hagin escalfat, les que l'hagin acostat a temperatures de 29-30 graus de la superfície de l'aire del mar i hagin creat una capa d'aire completament saturat. Això vol dir gairebé el 100% d'humitat relativa a aquesta capa d'aire. Per tant, l'existència d'aquesta massa pròpia, així com la interacció amb altres, com hem dit, són claus per la formació tant de tempestes com aiguats, com ciclons mediterranis. Aquí val a dir ona, allò que diem a vegades del concepte de la truita de patates o de la capa de la pastís Sacher de l'atmosfera, que sí, que tenim moltes capes, tenim tots els ingredients, però fa falta el foc per encendre'l. O sigui, encara que tinguem una massa d'aire mediterrània, si no tenim l'arribada d'aquest aire fred en alçada, etc., podríem dir que no s'expressa tot aquest potencial i acaba no passant res, o acaba com a molt tenint xafogó, no? Que és el que veurem.
Per tant, quins són aquests ingredients, no?, que necessitem perquè es doni aquesta massa d'aire?
Doncs mira, primer de tot, la temperatura de l'aigua del mar. La incidència de la radiació solar, com hem dit, a partir de la primavera, comença a escalfar l'aigua del mar. Un procés d'escalfament que s'acceleren quan arriben totes aquestes jornades d'estiuenca i arriben a assolir temperatures, sobretot al voltant del mar Balear, de 29 a 30 graus de temperatura de l'aigua del mar.
Déu-n'hi-do, és calentona aquesta aigua.
És molt calenta, eh? Sí, amb aquesta temperatura tan alta, quan tu poses a escalfar una aigua, s'evapora. I crea es comença a evaporar, no? I es transforma en vapor d'aigua. Vapor d'aigua, gas.
Sí.
No líquid, el vapor d'aigua.
No, canvia d'estat.
Per això, el que veiem nosaltres, els núvols, és vapor d'aigua condensat. Són líquids perquè els veiem. El gas, de moment,
no el veiem.
No el veiem. Un altre ingredient és, o podria ser una combinació de tres, com hem dit, la humitat relativa, per tant el vapor d'aigua i per tant l'aigua precipitable, que és el potencial, ens ve a donar una idea de quina quantitat d'aigua conté aquesta part de l'atmosfera i ens pot caure al sobre. L'evaporació marina transmet vapor d'aigua gas a nivells baixos i mitjos de la troposfera, arribant a aquests valors molt elevats a finals d'estiu i inicis de tardor.
Que això es dona també per la temperatura de l'aigua del mar elevada,
Exacte.
Va tot lligat aquí.
Va tot lligat. La temperatura evapora, aquesta evaporació ho passa a l'atmosfera i aquest vapor d'aigua arriba als valors màxims de tot l'any en aquesta època de l'any. En un principi, com dèiem abans, aquests dos factors únicament no desencadenen per si sols les tempestes o els aiguats. Mentre gaudim d'estabilitat, mentre no tenim cap factor que remogui aquesta capa d'aire, aquesta massa mediterrània es deixa notar, per exemple, en xafogors molt marcades.
Allò que tenim a l'estiu, eh?
Exacte, allò que tenim a l'estiu. Per exemple, vents molt fluixos, marinades molt fluixes, i aquest tema també de les nits tòrrides i tropicals, estivals, que...
Que cada vegada n'hi ha més, eh?
Cada vegada n'hi ha més, perquè el mar està més calent i clar, no pot refrescar, i tenim aquesta capa, mica en mica, tenim, es va creant aquesta capa de bullir, aquest producte de la bullida del mar, a sobre nostre.
Uh-huh. I llavors, què és el que fa que totes aquestes condicions, doncs, esclatin?
Doncs mira, l'entrada, el més habitual és que entri un front atlàntic, és a dir, un front fred, vull dir, una massa d'aire fred que té a davant una massa d'aire càlida, va escombrant, un front que estigui emmarcat bé en un solc d'aire fred, que són uns tàlvecs en alçada, si ara estàvem a nivells baixos, anem una miqueta més amunt, sobre els 5.000, 5.500 metres d'alçada, entra aire fred, que aquest aire fred contrasta amb tot l'aire càlid que tenim a sobre. Per tant, aquest contrast de temperatures és un dels ingredients perquè els núvols puguin tirar cap amunt i es puguin formar aquestes grans tempestes. Un sol d'aire fred, que no vol dir una dana,
No, exacte.
Si aquest sol d'aire fred s'acaba despenjant i s'acaba aïllant, tindrem una depressió aïllada a nivells alts, que és el que és una dana, o el que abans es deia una gota freda. Però ni totes les danes provoquen aiguats, ni tots els aiguats són provocats per les danes.
Clar, que ara sembla que ho hem associat, no?, aquest concepte.
Més d'un 70% dels aiguats mediterranis són ocasionats precisament per aquests solcs d'aire fred en alçada, no aïllats. Aleshores, aquest front fred empuja la massa mediterrània, que al ser més lleugera s'eleva, perquè l'aire càlid té una característica que és menys dens i per tant
queda baix,
puja.
No?
L'aire càlid puja, l'aire fred
l'aire
és més
fred
dens i queda baix. Al ser més lleugera i com va carregada d'humitat és que es pas de formar grans núvols de tempesta.
I això deies que acostuma a ser passatger, no?
Pot ser passatgera, en forma d'escombrada, les típiques línies de tempesta, una nit que arriba una línia de tempesta, escombra la línia de tempesta, i el dia següent ja ens queda un dia net, un dia radiant, normalment a vegades amb tramuntana o amb mestral, amb humitat més baixa, o bé pot ser de forma estacionària o quasi estacionària, com estem tenint aquests dies. Per exemple, què passa aquests dies? Que sí que ens ha arribat una entrada d'aire fred atlàntic o un lleuger front atlàntic, però com estem en un pantà baromètric sense gaires vents, amb cert domini anticiclònic, aquest aire fred s'ha quedat com pol·lant per la Mediterrània, amb lleuger vent de llevant. I aleshores ja tenim aquests dos ingredients, aquesta situació indefinida, però favorable per formar totes aquestes grans tempestes. Tempestes com, per exemple, les quantitats més importants de precipitació al llarg de la Mediterrània venen per sistemes convectius de mesoscala, que se'n diu que són grans tempestes d'un gran diàmetre, vistes, per exemple, des del satèl·lit Meteosat, vistes des de dalt, i tempestes estacionàries, que això s'anomena trens convectius.
A veure, què són això?
Un tren convectiu és una cadena de tempestes passant una darrere l'altra per un mateix indret. Què passa? Que si hem dit com abans que era una escombrada, i la tempesta passa de forma d'escombrada, deixarà molta intensitat en poc espai de temps, per tant, 20, 30, 40 litres per metre quadrat d'escombrada de tempesta. Però tu imagina't una tempesta de 20, 30, 40, 50 litres que passi una darrere l'altra durant 2 hores, per exemple. Aleshores tenim aquests grans acumulats de 200, 300, 400 litres per metre quadrat en un mateix punt.
Clar, això és quan hi ha aquells grans aiguats, no?
Exacte.
Que sempre plou sobre allà mateix.
Exacte, és el que va passar l'any passat a la famosa dana del País Valencià, de València, el que ha passat aquests dies a Terres de l'Ebre i nord de Castelló també, són sistemes convectius estacionaris o quasi estacionaris on aquests trens convectius van passant pel mateix punt.
I com interactuen aquestes masses?
Doncs mira, un altre manera d'interacció entre aquestes masses polars i el front mediterrani també és la formació de depressions o ciclons mediterranis, en podríem dir. Les depressions es solen formar en zones propícies o proclius, com és, per exemple, el Golf de Lleó, el nord d'Algèria o el Mar Egeu. Són zones que, degut precisament a aquestes muntanyes que envolten la Mediterrània, són propenses a formar depressions. Quan un front entra en contacte, podríem dir que es recargola, s'aprofundeix i aquestes depressions tan importants.
I fins quan persisteix aquesta massa d'aire en el Mediterrani?
Doncs fins que les condicions que la diferencien d'altres masses no marxin. És a dir, ja entrats a l'hivern i amb el successiu pas de fronts atlàntics, també la baixada de la radiació solar, etc., el mar es va refredant. La radiació solar també baixa, no escalfa tant, el vent del nord i a l'oest també disminueixen la humitat relativa i així es va creant un entorn, podríem dir, més homogeni.
Per tant, és quan perdem aquelles característiques que necessitàvem, no? La temperatura del mar molt calenta, aquest vapor d'aigua, tot això, no?
Això mateix. Però que la massa d'aire mediterrani es vagi diluint no és sinònim que l'hivern no puguem tenir episodis de pluges intenses.
Ah, carai.
Ja que per molt que s'atenuïn les seves característiques, continuarà tenint unes condicions, bàsicament una temperatura i una humitat molt diferent a altres masses d'aire que ens arriben. O sigui, conserva encara aquelles mínims trets per ser pròpiament un mar tancat, per ser diferencial d'un mar obert, no? Per tant, aquests ingredients poden tornar a desencadenar ciclons, per exemple, depressions, danes, etc., que tornin a desencadenar pluges, com per exemple va passar en el Glòria, que va ser en ple mes de gener.
Clar, exacte.
Sí, no fa falta que sigui
l'estiu, no?, perquè passin aquestes acumulacions d'aigua.
Això mateix. A l'any 32 també vam tenir un temporal d'aquests de 300, 400, 500 litres per metre quadrat al mes de desembre. Per tant, es van repetint cíclicament, en podríem dir, inclús en mesos on tradicionalment no hi hauria d'haver-hi aquests aiguats, no? aquestes condicions. Però si les condicions són bones, si hi ha cicló, si hi ha una depressió, si hi ha un sol, si hi ha una dana, tot i acompanya, es poden continuar generant aquestes situacions de pluges intenses. La reflexió és que en meteorologia no sempre dos i dos són quatre, o sigui...
No.
I perquè haguéssim tingut un estiu de moltes altes temperatures, perquè haguéssim tingut un mar molt càlid, perquè hi hagi una massa d'aire mediterrània molt potent amb un caldo de cultiu molt viu i d'allò, si al final no tenim el desencadenant aquest, el desllorigador perquè es formin totes aquestes tempestes, totes aquestes nuvolades, perquè siguin persistents, perquè s'estiguin en un punt durant moltes hores, etc., no ho tindrem.
És a dir,
fenòmens.
No vol dir que hàgim tingut un estiu molt càlid, no vol dir que llavors a la tardor sigui una tardor superplujosa.
Exacte, si ve una tardor anticicló, si ve una tardor dominada pels nords o pels mestrals, per les tramuntanes, per aires més secs i més freds, vol dir que això és contrari a les pluges.
Perquè aquí entren en joc moltes variables, no? Hem de tenir en compte moltes coses.
Exacte, directament aquesta que deia, no? Que l'aire càlid pot contenir molta més humitat que l'aire fred, per això és tan difícil que aquí ens nevi a l'hivern.
Exacte.
Perquè normalment l'aire fred que arriba és sec i eixut.
I no porta aquesta aigua que llavors es pugui convertir en precipitació congelada.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos aquests aires mediterranis.
Ens hi tornem a escoltar.
Exacte, ens escoltem el proper Guaita.
Fins la propera.
Estás sentada en mi portal. Radio La Escala, La xarxa.